Bona tarda, són les dues. No fa ni una setmana, en l'obertura de l'any judicial, el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, deia això.
La renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo que no admite interpretaciones.
El també president del Tribunal Suprem amenaçava amb dimitir si no es feia urgentment aquesta renovació de l'òrgan. Doncs bé, avui ha arribat el dia, el termini que marca la llei perquè el Consell General del Poder Judicial designi els magistrats del Tribunal Constitucional, s'ha exhaurit sense acord, el que implica que la pròpia justícia estarà incomplint el calendari marcat legalment. El que vol dir exactament aquesta situació que estem vivint, com hi hem arribat i quines conseqüències tindrà, li preguntarem en uns minuts al Xavier Bosch, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, comencem pels titulars. L'equip mèdic que tracta Jordi Pujol no tem per la seva vida, però es dona entre 24 i 48 hores per avaluar les seqüeles d'ictus que ha patit aquest dilluns. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'expresident de la Generalitat està conscient després d'haver estat intervingut i la durada del seu ingrés hospitalari dependrà de la seva evolució. Els metges estimen que podria estar-s'hi entre 3 i 7 dies.
La Unitat d'Atenció a les Víctimes de la Comissió Assessora que investiga els abusos sexuals a l'àmbit de l'Església ha atès 201 persones des que es va posar en marxa el passat juliol.
Des del Defensor del Poble, que impulsa aquesta comissió, expliquen a Ràdio Estel que de moment no donaran detalls sobre els casos i, per tant, no es pot saber si són denúncies noves o sobre casos que ja es coneixien.
I el conseller d'Economia de Junts per Catalunya, Jaume Giró, allunya la possibilitat que el partit acabi sortint del govern. Diu que la millor manera de servir a Catalunya és estar dins de l'executiu.
El seu posicionament allunya, doncs, l'amenaça que va fer ahir la presidenta del partit, Laura Borràs, en una entrevista a Televisió Espanyola, com va dir que era perfectament factible que Junts abandonés el govern.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta nit es juga la segona jornada de Champions i el Barça s'enfronta al Bayern de Múnich.
L'entrenador blaugrana Xavi Hernández creu que l'equip ha millorat des de l'últim partit contra els alemanys i confia en treure un bon resultat de l'Allianz Arena, un estadi on el Barça no hi ha guanyat mai.
I en plana cultural, la pel·lícula Alcarràs, de la directora catalana Carla Simón, ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscars d'Olma Giró.
La pel·lícula de Simón s'ha imposat a Asbestes, un altre drama rural dirigit pel madrileny Rodrigo Sorogoyen, i a Cinco Lobitos, sota la direcció de la basca Lauda Ruiz de Azúa i protagonitzada per la catalana Laia Costa.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Al llarg de les properes hores es mantindran els ruixats que hem tingut aquest matí a les comarques del sud i de Ponent i podran ser una miqueta més extensos. Arribaran de ben segur cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu i de forma més irregular a punts de les comarques de Barcelona i també de Girona. De cara al vespre també poden ser també una mica més extensos i generals. Però en principi no han de ser gaire forts, tot i que localment poden tenir una certa intensitat, especialment a punts del Pirineu i també del Prepirineu. Pel que fa a les temperatures, es mantenen altes a la costa, al prelitoral, ambient xafogós, temperatures en aquest sector que es mantindran al voltant dels 28 a 30, 32 graus. A la costa, a la línia costanera, no passarem dels 30, però amb molta humitat i, per tant, amb molta xafogor. I, en canvi, les temperatures que ja es noten més baixes que en dies anteriors. Ahir màximes de 34, 35 i 36 graus al Pla de Lleida. Avui aquestes han baixat entre 2 i 4 graus. Continua fent calor, però una mica més suportable. Les temperatures baixen una mica més de cara a demà. Demà amb algun ruixat al matí, al sud i a ponent. Més clarianes a la resta i temperatures que demà serien una mica més baixes arreu del país.
L'equip mèdic que tracta Jordi Pujol no tem per la seva vida, però es dona entre 24 i 48 hores per avaluar les seqüeles de l'ictus que ha patit aquest dilluns. L'expresident està conscient després d'haver estat intervingut i la durada del seu ingrés hospitalari ara dependrà de la seva evolució. Això sí, els metges estimen que podria estar-s'hi entre 3 i 7 dies. Des de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La part més afectada del cervell és el llenguatge i en les pròximes hores veuran si pot recuperar-lo del tot o una part. Ho ha assegurat el seu metge de capçalera, Jaume Pedrós, en declaracions al programa Al Matí a Ràdio Estel.
De moment el que puc dir és que recuperar la part
i això és una bona senyal, però encara estem davant d'una situació delicada.
Ara per ara està conscient però sedat a la unitat d'ictus de l'Hospital de Sant Pau. El director del Servei de Neurologia, Albert Lleó, ha detallat que no estem l'expresident de la Generalitat.
No hi ha un compromís vital, un risc per la seva vida, òbviament en absència de complicacions, no? Però en l'estat actual, doncs, la principal incògnita és d'alguna manera és poder valorar les seqüeles neurològiques i per això necessitem 24-48 hores d'observació.
Tot i que el seu nivell d'atenció no és òptim pels fàrmacs, els metges han assegurat que ja ha reconegut a la seva família. Durant el dia d'avui se li practicarà un TAC craneal per control i valoració de les lesions. La durada del seu ingrés hospitalari dependrà de la seva evolució, però els metges estimen que podria estar-s'hi entre 3 i 7 dies.
Els professionals que tracten l'expresident han apuntat la importància que té la rapidesa en detectar els símptomes de l'ictus. De fet, el mateix Jordi Pujol va notar-se dificultat en el llenguatge ahir a les 11 del matí i a les 5 de la tarda ja ingressava a l'Hospital de Sant Pau després d'haver estat diagnosticat d'un ictus isquèmic a l'Hospital de Barcelona.
A Sant Pau se li ha aplicat un tractament endovascular amb un cateterisme per via femoral per aspirar l'obstrucció de l'artèria cerebral. Tot i no ser habitual fer aquest tipus d'intervenció a un pacient de l'edat de Pujol, que té 92 anys, recordem, tampoc és contraindicatori. Els metges han assegurat que hi ha pacients de més de 96 anys que han evolucionat a la perfecció. Per tant, estem molt pendents de veure com evoluciona l'expresident en aquestes 48 hores.
Gràcies, Sílvia. La Unitat d'Atenció a les Víctimes de la Comissió Assessora que investiga els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església ha atès 201 persones des que es va posar en marxa el passat mes de juliol. Des del Defensor del Poble, que impulsa aquesta comissió, expliquen a Ràdio Estel que de moment no donaran detalls sobre els casos i, per tant, no es pot saber si són denúncies noves o sobre casos que ja es coneixien.
Avui, els experts que formen la Comissió Assessora s'han reunit amb Ángel Gabilondo, Defensor del Poble, en la segona trobada que mantenen des de la creació de la comissió el 5 de juliol. Gabilondo explica que dels 201 casos recollits, 167 són d'homes i 34 de dones. De moment, els tècnics de la Unitat d'Atenció a les Víctimes han entrevistat 67 testimonis. Gabilondo ha remarcat que tots els testimonis seran escoltats amb respecte, serietat, discreció i confidencialitat. Amb aquests testimonis, la Comissió d'Experts elaborarà un informe que acabarà presentant al Congrés dels Diputats.
I us ho dèiem en portada, aquest dimarts venç el termini que marca la llei perquè el Consell General del Poder Judicial designi dos magistrats del Tribunal Constitucional, però pel que sabem ara, l'òrgan de govern dels jutges incomplirà el calendari legal.
Aquest dilluns a la tarda, els consellers proposats pel Partit Popular van comunicar a primera hora els noms dels seus dos negociadors, Carmen Llombart i José Antonio Ballestero, que van al·legar problemes per reunir-se aquesta setmana. Finalment, però, conservadors i progressistes han acordat reunir-se per videoconferència aquest mateix divendres. Després del ple del dia 8 de setembre, que estava convocat per consensuar els noms dels dos candidats entre el sector conservador i el progressista i que va acabar sense acord, el Consell va informar que no es convocaria un nou ple fins que no existís un acord previ entre tots dos sectors.
Xavier Bosch, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, bona tarda.
Bona tarda.
Què implica que el Consell General del Poder Judicial no compleixi amb aquest calendari legal?
Doncs ni més ni menys que, com vostè acaba de dir, que no compleix una llei, la qual cosa és bastant digna de ser considerada si pensem que la majoria d'ells són jutges magistrats i tots juristes de reconegut prestigi.
Hi ha precedents d'altres moments on hagi passat una cosa semblant?
Hi ha precedents d'incompliment de terminis, molts. Només cal repassar els terminis que s'han incomplert per renovar els magistrats del Tribunal Constitucional d'origen parlamentari. També hem vist com hi ha vocals del Consell General del Poder Judicial que tenen els seus mandats que han prorrogats perquè no s'ha renovat el Consell General del Poder Judicial. La qüestió és que l'incompliment d'aquests mandats, d'aquestes normes, en aquest cas una norma legal, no té conseqüències. En principi no té conseqüències. O sigui, no hi ha una sanció preestablerta i, d'altra banda, tampoc hi ha un sistema alternatiu que en cas de que no es compleixi el que s'ha previst, cobreixi les places que s'han de renovar. Per exemple, que s'estableixi que si en un termini determinat no s'ha renovat el Consell General del Poder Judicial, doncs es farà un sorteig entre magistrats, i m'ho invento, amb més de 15 anys d'antiguitat. No hi ha un sistema alternatiu, no hi ha una sanció clara que es pugui imposar i, per tant, aquests incompliments no tenen conseqüències.
Clar, perquè vostè explica, no?, que no hi ha una sanció, però en termes pràctics, què implica que no s'estigui fent aquesta renovació? O sigui, quin és l'efecte directe, perquè ens entenguem?
Que s'està incomplint la Constitució, perquè la Constitució fixa uns terminis de renovació dels membres del Tribunal Constitucional. Corresponia renovar, després de 9 anys, els dos magistrats que en el seu moment va anomenar el govern, i per tant el govern d'Espanya, a partir del 12 de juny, en què es van complir els 9 anys, també hauria d'haver anomenat els seus dos magistrats, i el Consell General del Poder Judicial, tres quarts del mateix, hauria d'haver-ho fet avui, que ja estaríem fora del termini necessari per la renovació. Què és el que passa, a banda de que no hi ha conseqüències? De que per alguna raó, que no comparteixo, s'ha imposat la idea segons la qual, com que la Constitució diu que s'han de renovar per terços, i en aquest cas el terç de magistrats del Constitucional que s'havia de renovar estava format per dos nomenats pel govern i dos nomenats pel Consell General del Poder Judicial, alguns diuen és que s'han de renovar alhora. Clar, això és molt fàcil de dir, però té problemes. Sobretot en té un, i és que el mateix Tribunal Constitucional, en relació a un recurs d'inconstitucionalitat que van presentar alguns diputats socialistes, va dir l'any 2016 que la simultaneïtat no era indispensable. Fins en aquest cas el Consell General del Poder Judicial, però que si s'havia de renovar amb vocals nomenats designats per el Congrés i pel diputat, no calia que s'esperés un òrgan a l'altre. I en tot cas, a banda de que no es pot, de que hi ha aquesta doctrina al Tribunal Constitucional, el que no es pot fer és incomplir la Constitució. I el govern, sí o sí, havia de nomenar els seus dos magistrats a partir del 12 de juny. Per què? Doncs perquè ja havia acabat el seu mandat. I no és que tingui l'opció de fer-ho o no, és que té l'obligació de fer-ho. I el Consell General del Poder Judicial també, quan corresponia, hauria d'haver nomenat els seus magistrats, sí o sí. I ara, en aquest cas, se li ha precisat. El dia 13 és la data límit. Clar, a partir d'aquí, el fet de que un o l'altre, per exemple, el govern anomenés els altres dos, els seus dos magistrats, sense esperar els del Consell General del Poder Judicial, seria discutible, però no pot deixar de fer-ho, hauria de fer-ho, i no hi hauria cap barrera possible a que aquests magistrats haguessin de prendre possessió. Hi ha una cosa que s'ha dit i que tampoc és certa, i és que el Tribunal Constitucional fa un judici d'idoneïtat, o sigui, els magistrats que van a renovar-lo, el Tribunal Constitucional ha de decidir si compleixen els requisits. I el Tribunal Constitucional s'ha de referir sempre als requisits personals, és a dir, una persona és jurista de reconegut prestigi que porta 15 anys de professió, etc, etc, doncs li ha de donar el vistiplau, amb independència que aquest vistiplau es faci abans de que el Consell General del Poder Judicial hagi nomenat els seus. I no podria negar la presa de possessió de magistrats idonis. És a dir, jo crec que hi ha un punt d'interpretació interessada del que diu la Constitució, com si ningú pogués fer res si l'altra part no nomena els seus magistrats, quan el mateix Tribunal Constitucional ha vingut a dir que per la renovació d'òrgans constitucionals això no és necessari, que uns no s'han d'esperar els altres. Per tant, jo crec que el govern no va més enllà per evitar-se una tempesta política, perquè diran que ho ha fet malament, que s'havia d'esperar altres, cosa que jo sostinc que no és així, i els i el Consell General del Poder Judicial, jo crec que està fent una mica amb una reacció d'adolescent, que acabarà fent-ho, però veurà el govern com no complim el termini que la llei ens ha posat. I això jo ho trobo molt gruixut, perquè hem d'imaginar que si un d'aquests magistrats, quan torni a exercir la seva feina en una sala d'un Tribunal Superior de Justícia per dir alguna cosa, hi ha alguna de les parts que no compleix un termini. Què dirà? Que acceptarà que li diguin que no, que primer que miri, és que m'ho he d'estudiar el procediment per com... No, senyor, li tindrà conseqüències això, perquè estarà incomplint una llei. Doncs ara resulta que el Consell General del Poder Judicial es permet saltar-se una llei.
De fet, ahir mateix Europa tornava a pressionar una carta a l'Estat perquè renovés aquest Consell General del Poder Judicial. Des de la Comissió Europea es pot fer alguna cosa més que aquesta que pressionar, no? Que enviar una carta, demanar-ho, per intentar desencallar la situació?
Sí, sí, no, jo crec que... A veure, la Unió Europea està fent dues coses. Una que és clara, que és demanar que es compleixi la llei en la renovació del Consell General del Poder Judicial mateix. Aquesta és una. I segona, està dient una altra cosa, que és que creu que tots els membres del Consell General del Poder Judicial han de venir elegits pels jutges. Clar, aquí no dic que això estigui malament, No dic que això estigui malament, però jo em permeto fer una reflexió. Si és així, si això és tan important, com és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sobre el que les institucions europees alguna cosa tenen a dir, no es renova d'aquesta manera? I al contrari, s'accepten candidats proposats pels estats membres. Jo trobo que aquí, si per ser del tot creïble la Unió Europea, que sempre ho ha de ser, evidentment, podria fer l'exercici d'aplicar-se a ella mateixa el que reclama els altres. I que no dic que no faci bé, però seria més creïble si ho fes d'aquesta manera.
I aquesta situació que estem vivint, de quina manera pot afectar la credibilitat de la justícia espanyola a Europa? Pot afectar o és una cosa més interna?
Jo crec que ja l'està... A veure, jo crec que no hi ha països que tinguin un sistema perfecte. De fet, hi ha països tan indiscutibles, ara dic de memòria, però com Alemanya, com Finlàndia, on el sistema de designació dels jutges no passa per un òrgan autònom com és el Consell General del Poder Judicial o els seus equivalents. O sigui, que tampoc és que el fet de que això existeixi és la norma general. I el problema, però, jo crec que és sobretot de caràcter intern. Llegia ahir al matí un titular, no recordo d'on, on s'indicava que les enquestes mostren que 7 de cada 10 ciutadans encastats espanyols no confien del tot en la justícia. Li retreuen un grau de possible, li retreuen defectes, però no hi té confiança. I algun dels països, per cert, on hi ha més confiança envers la seva pròpia justícia, no tenen un sistema com el Consell General del Poder Judicial destinats a garantir l'autogovern dels jutges i a reforçar la seva independència. Això no és culpa, no, aquí no estic criticant directament els jutges, la immensa majoria dels quals fa una feina esforçada i normalment amb pocs mitjans. Ho fan normalment molt bé, però el que és veritat és que estem arrossegant una tendència en les quals els partits polítics han intervingut massa i han intervingut malament. Perquè una cosa és buscar candidats de consens. És a dir, que si tu ets del PP i proposes dos candidats i el PSOE en proposa altres dos, es tracta de buscar un consens. El que hem vist a vegades és com uns i altres intercanviaven cromos, si em permet l'expressió. Hem sentit algun portaveu parlamentari, algun portaveu polític dient, home, jo aquest que he votat no ho he fet de gust, perquè jo de mi no l'hagués votat mai. Doncs, home, si no és una personalitat que susciti el consens, busquem-ne una altra que susciti el consens. D'això en dic jo intercanviar cromos, parcel·lar les influències. I llavors aquest espectacle que ha aflorat alguna vegada, doncs no és gens edificant. Que després puguem criticar més el PP que el PSOE, perquè el PP, des del meu punt de vista, ha estat buscant excuses per retardar el màxim possible el pes que té o que pot tenir a través dels candidats que ell va proposar, doncs això també és una part del panorama. Però la cosa ve de lluny i s'hauria d'intentar corregir, i quan els partits polítics intervinguin, que intervinguin proposant persones que siguin de veritable consens, no intercanviant-se cromos.
Doncs Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per haver passat per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'IPC del mes d'agost a Catalunya se situa al 10,2%, tot i que la xifra és una dècima més baixa que les dades del juliol. Aquesta continua sent la segona pujada de preu més alta des de fa més de 20 anys.
Concretament, des de l'any 2002, quan es van començar a fer els registres per comunitats autònomes, l'increment ha continuat impulsat sobretot per l'electricitat, el gas i els combustibles i els aliments. Al conjunt de l'Estat, l'IPC s'ha enfilat fins al 10,5%, una dècima més del que va pronosticar l'indicador avançat i tres dècimes menys que el mes de juliol. Destaca també la pujada anual del preu dels aliments, que enguany són un 13,8% més cars que fa tan sols un any. Aquest és el creixement més alt des de l'inici de la sèrie al gener del 1994.
Per cert, que el producte interior brut dels països que formen el G20 ha caigut un 0,4% al segon trimestre d'aquest 2022.
Segons les dades publicades aquest dimarts per l'OCDE, aquesta davallada del PIB s'explica pels confinaments estrictes per coronavirus que hi ha hagut a la Xina i el retrocés econòmic que els ha acompanyat. També ha influït l'alentiment econòmic per l'Índia, Sud-àfrica, el Regne Unit i els Estats Units.
I el sector de l'alimentació continua veient amb mals ulls la proposta de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, de topar el preu dels productes bàsics a la cistella de la compra. Insisteixen en que no és un problema de fixació de preu, sinó que la inflació derivada per l'augment dels costos, no dels marges.
El secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Aliments de Catalunya, Roger Gaspa, ha apuntat a Ràdio Estel que el sector està intentant contenir l'augment de preus al consumidor en la menor proporció possible.
La diagnosi incorrecta és pensar que aquesta inflació és fruit de processos especulatius en la formació de preu. No és el cas, no és la realitat. Els marges de la distribució són prou coneguts. Un pot agafar memòries del registre mercantil, de les empreses que operen, i veurà que els marges de la distribució estan al voltant del 2-3% històricament. Això vol dir que de 30 euros d'una cistella de la compra, el supermercat, per entendre'ns, en guanya 30 cèntims, 40 cèntims, 50 cèntims.
De fet, el sector de la distribució, que no ha descartat reunir-se més endavant amb el Ministeri, ha insistit en que l'IPC alimentari en els últims 20 anys ha estat extremadament estable i ara productors, indústria i distribuïdors estan desbordats per l'increment de costos.
Precisament, la setmana passada la ministra Díaz es va reunir amb la cadena de supermercats Carrefour per establir una llista de productes que hi hauria d'haver en aquesta cistella. En ella, però, no hi consta ni carn, ni peix, ni ous, ni llet.
La doctora i nutricionista Montse Folch ha apuntat a Ràdio Estel que aquesta llista no segueix en accés als estàndards de dieta saludable.
Les persones que tenen menys poder econòmic no menjarien tants productes frescos com les que tenen més capacitat econòmica, que això està vist, és a dir, en els barris més socioeconòmics més baixos, hi ha més grau d'obesitat, sobretot infantil, i en els nivells més alts dels barris més alts de Barcelona, per exemple, doncs no hi ha tant grau d'obesitat. Doncs clar, això està potenciant encara més, crec jo, l'obesitat dels nens.
La nutricionista ha insistit en que aquesta cistella hi faltarien productes frescos, processats, conserves o envasos al buit, i que precisament hi ha productes amb un alt contingut en sal, greixos i sucre, que és el que s'intenta reduir en la dieta mediterrània.
I des d'avui dimarts, les persones amb un risc més alt de contraure la verola del mico ja es poden vacunar a la Fira de Barcelona.
Funciona tots els dies, matí i tarda. Cal anar-hi amb cita prèvia i s'hi podran administrar fins a 3.000 dosis a la setmana. Fins ara, a la Fira de Barcelona s'administrava la vacuna contra la Covid i ara s'afegeix l'estratègia per protegir de la verola del mico. L'Arnau Martínez, que s'ha vacunat fa uns dies, ha explicat a Ràdio Estel el per què ha decidit fer el pas.
Pots evitar, evidentment, passar el mal tràngol, no?, de quan l'agafes, i de l'altra també per protegir la comunitat, que segurament dins d'algun tant hi ha gent que sigués vulnerable i podria patir més greu. I també per intentar no col·lapsar o protegir, diguéssim, el sistema sanitari, que és prou fràgil, i no cal col·lapsar-lo més.
El Departament de Salut indica que l'acollida ha estat excepcional a més de 2.400 cites donades en poques hores.
Això sí, un dels criteris per poder rebre aquesta vacuna és tenir almenys 18 anys.
Sí, i també no haver passat la verola del mico, ni tenir símptomes i tenir relacions sexuals d'alt risc. És a dir, quan s'han tingut múltiples parelles sexuals, consum de drogues durant les relacions sexuals i infeccions de transmissió sexual habituals, es recomana posar-se la vacuna.
I pel que fa a la Covid, Salut ha declarat 100 ingressats menys per coronavirus durant la setmana passada i el nombre d'ingressats als hospitals catalans ara és de 424 persones.
D'altra banda, hi ha 11 persones de les unitats de cures intensives, en són dos més en relació a les últimes dades que havia publicat el departament. Salut ha declarat 6 morts per Covid, tots ells majors de 60 anys. Pel que fa als positius diagnosticats per l'atenció primària, se n'informa de 2.752 més en una setmana.
Per cert, que el Departament de Salut ha començat a enviar missatges de text a aquelles famílies que tenen infants amb vacunes pendents d'administrar.
A través dels SMS es fa saber als pares, mares o tutors legals que en l'historial clínic de les criatures consta que li falten vacunes. Per aquest motiu es recomana contactar amb el centre d'atenció primària per demanar cita. En el cas que les vacunes s'hagin posat fora del CAP, per exemple, en una clínica privada, es demana a les famílies fer arribar la informació actualitzada perquè consti a l'historial del sistema públic de salut.
I en política, el conseller d'Economia de Junts per Catalunya, Jaume Giró, aposta per quedar-se dins del govern i acabar la legislatura. D'aquesta manera, allunya la possibilitat que el partit acabi sortint de l'executiu. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Giró insinua que vol seguir al capdavant de la Conselleria d'Economia fins que acabi la legislatura.
Si jo creiés que pel país i per la causa independentista seria millor que jo no estigués al govern, jo ja hagués marxat. Si jo continuo el govern és perquè crec que pel país i per la causa independentista és millor ser-hi.
El seu posicionament s'allunya, doncs, de l'amenaça que va fer ahir la presidenta del partit, Laura Borràs, en una entrevista a Ràdio 4, quan va dir que era perfectament factible que Junts per Catalunya abandonés el govern. Encara que Giró apunti que és millor quedar-se dins del govern per acabar la feina feta, és conscient que la decisió final dependrà de si finalment es fa la consulta a la militància i dels resultats que se n'extreguin.
Per altra banda, aquesta tarda el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà amb els presidents d'Òmnium, l'Assemblea i l'Associació de Municipis per la Independència per tal d'abordar les diferències estratègiques entre els diferents actors independentistes.
La reunió està convocada per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per reconduir les diferències estratègiques per fer la independència. Curiosament, però, el vicepresident Jordi Puigneró també té agendada una reunió amb la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, treu importància al fet que hi hagi programades les dues reunions després que diumenge els consellers de Junts per Catalunya anessin a la manifestació de l'ANC i els d'Esquerra no.
L'ANC ha fet públic que hi hauria una trobada amb el vicepresident. Són dues reunions diferents. La primera, com els dic, és una reunió que forma part de l'agenda pròpia del president. El president reunit amb les tres entitats per els objectius que els hi he traslladat, i el vicepresident i la ANC em consta també que en el context de la manifestació van acordar que farien una trobada. Les agendes són diferents i, per tant, en el moment en què considerin, que crec que serà durant el dia d'avui, participaran. No hi ha res estrany.
Des del govern apunten que escoltarà les propostes dels diferents actors, però veuen difícil que hi hagi una alternativa amb cara i ulls a la taula de negociació amb l'Estat.
Ara sí, gràcies, Judit. I encara en política, l'exdiputat de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran i Lleida, ha elogiat la capacitat de l'independentisme de mobilitzar la societat i ha dit que la diada de diumenge va ser un èxit.
En una entrevista a Ràdio Estel, l'expolític diu que la manifestació torna a plantejar reptes a l'Estat i que una de les vies per solucionar el conflicte és desplegar lleis previstes en l'Estatut aprovat el 2006.
No s'han fet coses des de l'Estat per intentar convèncer una part d'aquest. I aquest és el gran repte de l'Estat com a tal. Només de Catalunya, sinó també de l'Estat, perquè l'Estat ha de desitjar que aquest nombre de persones disminueixi. No donant allò que no pot donar al món independentista, però sí millorant-hi moltíssim. Hi ha molt terreny a recórrer des de la perspectiva de l'Estatut, de les lleis, sense vulnerar la llei. Hi ha molt terreny a recórrer per millorar l'autogovern de Catalunya, i això no s'està fent.
sobre l'11 de setembre. Duran i Lleida entén perfectament la posició del president Pere Aragonès de no anar-hi i recorda que va ser un error que l'any 2014 l'aleshores president Artur Mas assistís a la manifestació on se li va exigir posar les urnes per la consulta del 9-N. Duran i Lleida no s'han estat de valorar l'estat de salut del president Jordi Pujol i des dels micròfons de Ràdio Estel li ha desitjat una ràpida recuperació.
I tornant a l'àmbit judicial, una notícia que hem conegut fa molt poca estona, el Tribunal Constitucional revisarà el decret llei aprovat per la Generalitat per esquivar l'aplicació del 25% del castellà a l'escola. El periòdico avança que el Tribunal ha admès a tràmit els recursos presentats per diputats del PP i Ciutadans.
Els jutges del Constitucional revisaran tres articles del decret llei que fixen els criteris del govern per elaborar, aprovar, validar i revisar els projectes lingüístics dels centres educatius catalans. Aquests articles del decret llei neguen la possibilitat que cada escola decideixi el percentatge d'estudi d'una llengua i fixa el català com a llengua vehicular. Va ser la resposta de la Generalitat per esquivar l'obligació de fer el 25% de castellà a totes les escoles del país. Aquesta impugnació se suma a la qüestió de constitucionalitat que va enviar el TSJ al Tribunal Constitucional.
I aquesta tarda la Comissió Europea presenta les mesures que posarà sobre la taula per mirar de contenir la crisi energètica derivada del tall del gas rus.
Tot plegat per fer front a l'elevat preu de l'electricitat. Tot indica que les propostes posaran èmfasi en l'estalvi del consum energètic, la creació d'un impost a les energètiques i ajudar a les empreses en dificultats. També s'està discutint un límit al cost del gas. A la reunió de la setmana passada, els ministres d'Energia de la Unió Europea ja van acordar proposar una intervenció temporal del mercat elèctric, inclòs un límit al preu del gas, d'entre altres qüestions. Totes aquestes mesures es debatran el 27 de setembre al Consell Europeu.
D'altra banda, el govern espanyol porta avui també al Congrés la seva proposició de llei per aplicar dos impostos nous sobre els beneficis extraordinaris a les grans empreses energètiques i també a la banca, tot plegat quan Espanya dispara les seves compres de gas a França en plena pugna pel Midcat.
Després de 5 mesos d'exportacions rècord, el mercat espanyol trenca la tendència i torna a ser importador net de gas des de França per primera vegada des que va esclatar la guerra a Ucraïna. Segons Enagás, el 75% dels dies des de l'inici de la invasió militar, el saldo d'Espanya és exportador en França i que en un 20% els dies els dos gasoductes operatius han funcionat a la màxima capacitat.
De fet, el president francès no és l'únic que no acaba de veure amb bons ulls la represa del projecte Midcat. A Catalunya també hi ha plataformes que defensen que l'impacte mediambiental del gasoducte pot ser més perjudicial que els beneficis que aporti el mateix projecte. És un reportatge que ha preparat el Pere Joventí.
El 24 de febrer, Putin ordena un atac a gran escala a Ucraïna i en aquell moment tot canvia. A més d'una sagnant guerra, comença també una important crisi energètica a Europa.
A Hostalric, un municipi de 4.000 habitants, es reactiva un grup de WhatsApp que havia quedat congelat des del gener del 2019, quan el gasoducte Midcat va quedar enterrat per part de la Comissió Europea per manca de viabilitat econòmica.
Pocs imaginaven aleshores els membres de la plataforma contra el Midcat que una guerra a l'est d'Europa reactivaria també aquest projecte i la seva lluita per aturar-lo. És Raúl Domínguez, portaveu de la plataforma en resposta al Midcat.
Projectes com el Midcat són solucions curtclassistes i inviables climàticament i econòmicament, que sumen els deliris creixentistes com els macroprojectes de renovables, les ampliacions de ports i aeroports, Jocs Olímpics d'hivern, i no fan més que demostrar que la classe política no està sabent estar a l'alçada de les circumstàncies. No ens podem permetre, com a societats, cap gir en les polítiques comunitàries que prioritzen una suposada seguretat energètica per sobre de l'emergència climàtica i ignorant la crisi energètica. I ser capaços, com a Unió Europea, de funcionar amb l'energia generada autònomament.
L'oposició sobre el terreny no és l'únic impediment que es troba el gasoducte. Ara també cal sumar el no de fa uns dies de la França de Macron. El president francès considera que no és una infraestructura que tingui sentit.
Però els governs alemany, espanyol i el català aposten per reactivar la seva construcció. La picabaralla política està servida.
Porque aquí no estamos hablando de una cuestión bilateral entre la península ibérica y Francia. Aquí estamos hablando de cómo reforzar las alternativas de suministro energético al conjunto de la Unión Europea y cómo podemos poner a disposición de la Unión Europea ese 30% de regasificación que está en nuestro país y, sin duda alguna, también toda la apuesta que está haciendo el Gobierno de Portugal y el Gobierno de España por la energía del presente y del futuro, que es las energías renovables y, por supuesto, también el hidrógeno verde.
El portaveu de l'Observatori del Deute en la Globalització, Josep Norat, explica que donen credibilitat zero a aquestes paraules.
No és viable que aquest gasoducte pugui transportar hidrogen verd. Fins ara
no s'ha demostrat tècnicament de que es pugui desenvolupar una economia de l'hidrogen a gran escala, com per exemple és la del gas, i per tant estaríem malbaratant el diner públic per apostar per algo que realment és completament incert a dia d'avui.
Lluís Batet, professor de Recursos Energètics i director de màster en l'Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya, també apunta que seria complicat reutilitzar aquesta infraestructura per poder-hi fer passar hidrogen.
Hi ha estudis que indiquen que l'hidrogen provocaria la fragilització de les canonades d'acer. Les xarxes de gas admeten transportar un petit percentatge d'hidrogen barrejat amb el gas natural, format principalment per metà, sense afectar la forma en la qual consumim el gas. Substituir completament el metà per hidrogen, però, pot ser molt, molt difícil. Està clar que el futur no l'ha vist ningú, però jo m'inclino a pensar que la societat del futur consumirà metà sintètic elaborat amb hidrogen verd.
Tot i així, el professor de la UPC opina que el MidCat és una solució que ajudaria a rebaixar la tensió actual del sistema energètic europeu.
Sobretot per la capacitat que té l'estat espanyol de regasificar gas liquat, que faria reduir la dependència del nord d'Europa al gas rus.
La tensió entre subministrament i demanda, junt amb la necessitat de disposar de reserves per passar l'hivern, han fet escalar els preus del gas a Europa. A la península Ibèrica hi ha una gran capacitat d'importació de gas natural liquat que no s'utilitza. El fet d'ampliar la connexió del sistema ibèric amb el sistema europeu mitjançant el MidCat podria alleujar la tensió esmentada. Amb el MidCat es doblaria la capacitat de connexió existent.
Si el MidCat supera tots aquests esculls, encara queda acabar aquesta gran obra, una part feixuga, perquè caldria enllestir una canonada de més de 100 quilòmetres fins a arribar a França.
A més, s'hauria de travessar els Pirineus i després França. S'hauria de fer càrrec de més de 120 quilòmetres i completar la instal·lació fins a arribar a Alemanya.
Sembla ser que, pel moment, el MidCat és una autèntica història inacabable.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Finalment, avui el cos de la reina d'Anglaterra arribarà a Londres. Serà a la tarda quan un avió la traslladarà des d'Escòcia, tot quan ja sabem que el rei emèrit Joan Carles I sí que assistirà al funeral de la monarca, que tindrà lloc dilluns vinent, segons han confirmat fonts de la Zarzuela.
Sí, tant Joan Carles I com Sofia han confirmat la intenció de ser-hi, segons indiquen des del Palau Reial. El rei emèrit es trobarà de nou amb Felip VI després de la trobada que van mantenir a l'estiu a Espanya. Aquella va ser la primera vegada que Joan Carles I tornava a l'estat després d'haver marxat a Abu Dhabi enmig de les investigacions judicials contra ell per presumpta corrupció, investigacions que van quedar arxivades.
I a Catalunya, el jutjat d'instrucció de Mataró investiga un presumpte cas d'abusos sexuals d'una figura històrica de l'hoquei patins Mataró a un menor de 12 anys.
Segons Avançar Televisió de Mataró, els fets van passar ara fa 10 anys. L'home hauria abusat del llavors nen en diverses ocasions i durant un termini mínim de 2 anys, fet que, segons recull el mitjà local, fa sospitar que hi podria haver altres casos perpetrats per la mateixa persona sense que ara per ara s'hagin fet públics.
L'Audiència de Girona suspèn un judici per una violació a Blanes fins que la llei del només sí és sí sigui vigent.
El processat ha demanat acollir-se a la nova llei, que ha d'entrar en vigor a partir del dia 7 d'octubre i que és quan la pena mínima passa dels 6 als 4 anys. Per tant, podria beneficiar l'acusat. Segons el fiscal a la sala de vistes, les parts podrien arribar a un acord segons el qual el processat reconeixeria els fets i acceptaria una condemna. L'Audiència ha fixat el judici pel pròxim 20 d'octubre. L'acusat s'enfronta a 13 anys de presó i 30 dies de localització per violació, maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona i vexacions injustes.
I obrim plana esportiva. Xavi Toscano, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Tot a punt a Múnich per l'enfrontament que aquesta nit juguen el Bayern de Múnich i el Barça en el segon partit de la fase de grups de la Champions.
I l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, demana que no es sentenciï l'equip en funció del resultat que es pugui treure en el partit d'avui contra el Bayern. El Barça, recordem, no ha guanyat mai a l'Allianz Arena de Múnich. Durant la prèvia del partit, el tècnic ha dit que confia en la victòria, sobretot després de veure com l'equip ha millorat molt des d'ara fa 10 mesos, quan ell va assolir les regnes de l'equip.
Que és un repte guanyar aquí, no ho hem fet al llarg de la història. Han passat 9 mesos de l'any passat i, evidentment, tot es veu diferent, no? Arribem en un molt millor moment que l'any passat. A l'equip ja portem 9-10 mesos treballant junts. Crec que hem millorat en molts aspectes. I bé, ens veiem capaços de competir demà, no? Veurem què passa durant els 90 minuts, però tenim la sensació, tenim la il·lusió i el repte de que podem guanyar aquest partit, no? Per fi.
L'al·licient del partit és, evidentment, el retorn de Robert Lewandowski a l'estadi, on hi va jugar durant 8 temporades. El Barça va fer un entrenament ahir a dilluns, a la tarda, abans del partit que es juga avui aquesta nit a les 9 en directe per Movistar Liga de Campeones.
A banda del partit dels Blaugrana, avui també juga l'Atlético de Madrid contra el Bayern Leverkusen.
Els de Simeone arriben al segon partit col·lidant el grup amb el Bruges després de la victòria davant el Porto la setmana passada. Els matalassers no podran comptar aquesta nit amb els lesionats Lemar, Savic, Reguilón i José María Jiménez i ara dubta fins a última hora el porter Oblak, que dissabte no va jugar a la Lliga contra el Celta per molèsties. La resta de partits que completaran la jornada de Champions d'aquest dimarts són Sporting de Lisboa a Tottenham i Victoria Pilsen Inter de Milà, aquests dos a 6:45 de la tarda. I a les 9 de la nit també jugaran el Liverpool Ajax, Porto Bruges i l'Olympique de Marsella, entre ells de Frankfurt. Tots es poden seguir per Movistar Liga de Campeones i demà serà el torn del Real Madrid i el Sevilla. Els blancs rebran a casa el Leipzig i els andalusos han viatjat aquest matí cap a Dinamarca per enfrontar-se al Copenhague. Per cert, que aquest migdia ha parlat en roda de premsa l'entrenador blanc, Carlo Ancelotti, i ja ha avançat que Karim Benzema, ara lesionat, podrà disputar diumenge el derbi entre Madrid i Atlético de Madrid.
I encara en futbol, l'Espanyol traspassa el davanter Raúl de Tomás al Rayo Vallecano.
El traspàs estalvia a l'Espanyol el salari de les 4 temporades que li quedaven de contracte i, a més, ingressa 11 milions d'euros, que és el que paga el club madrileny per fer-se amb els serveis del jugador que signa fins l'any 2027, però que no podrà competir fins al mes de gener. D'aquesta manera, es tanca l'etapa RDT a l'Espanyol, marcada per alguns enfrontaments amb el tècnic, sobretot en l'etapa de Vicente Moreno. El davanter madrileny marxa del club blanquiblau havent disputat 89 partits, on ha marcat 45 gols. I també sobre la Lliga de Primera Divisió, s'ha modificat l'horari del partit entre el Betis i el Girona, previst per aquest diumenge. Finalment, l'enfrontament corresponent a la jornada 6 es jugarà a 6:45 de la tarda i no a les 2 de migdia, com estava inicialment previst.
I continuem sense acord de moment entre les àrbitres de la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga Femenina per desencallar l'aturada indefinida de les col·legiades.
Aquest matí les dues parts s'han tornat a trobar, però les posicions continuen bastant allunyades i tot fa pensar que avui no s'assignarà res i això afectarà almenys a 2 partits de la Copa de la Reina d'aquesta tarda perquè les àrbitres ja han dit que no s'hi presentaran. Les protestes s'han iniciat perquè consideren que les àrbitres cobren molt poc per dirigir partits d'una lliga professional i més tenint en compte la volada que ha agafat aquests darrers anys el futbol femení. Ahir la lliga va oferir 25.000 euros anuals, però les col·legiades ho troben encara insuficient. En aquest sentit, la portaveu de les àrbitres, Yolanda Pargas, ha dit fa una estona que ahir es van sentir infravalorades i molt decebudes per la proposta i continuen reclamant un contracte digne. Davant d'aquesta situació, però, el Consell Superior d'Esport ha sortit al pas i ha convocat una reunió per avui a les 5 de la tarda entre les dues parts per mediar en el conflicte.
I en bàsquet, Espanya juga els quarts de final de l'Eurobàsquet aquesta tarda contra Finlàndia.
Serà a 6:15, on els homes d'Escaliolo s'enfronten a un dels equips més forts del campionat. El mateix seleccionador espanyol sap que serà un rival difícil i demanava ahir mateix en la prèvia no crear expectatives.
Vale, és de los difíciles que veremos si seremos mentalmente capaces de estar a la altura de lo que un cuarto de final de un Eurobàsquet nos exige.
Espanya debuta, si el combinat espanyol, guanya, jugaran les semifinals divendres contra el vencedor de l'Alemanya Grècia, que juguen avui a 9:15. Els altres dos partits de quarts de final enfrontant d'una banda França i Itàlia, de l'altra Eslovènia i Polònia.
I el nou número 1 del tenis mundial, Carlos Alcaraz, ja és a València per unir-se a l'equip espanyol, que a partir de demà mateix comença a competir en les finals de la Copa Davis.
L'estrena serà contra Sèrbia demà a 4:00 PM. Alcaraz, abans del viatge des de Nova York, ha valorat en una entrevista a l'agència EFE el títol de campió de l'Open dels Estats Units i també la seva nova posició al rànquing ATP.
No asimilo lo que he hecho y de la magnitud que tiene. No me hubiera imaginado nunca que hubiera llegado a ser el número uno del mundo, el más joven de la historia. Es algo increíble, es algo por lo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis y es algo por lo que he trabajado mucho.
Espanya ara sí debuta demà a la Copa Davis, però també jugarà divendres contra el Canadà i diumenge contra Corea del Sud. Tot i l'assistència d'Alcaraz i que sigui a València, no està clar si al final acabarà disputant algun partit amb el combinat espanyol. Per ara sí que se sap, però, que avui no entrenarà encara amb la resta de jugadors.
I, Xavi, acabem amb motor, de fet, amb una bona notícia, perquè Marc Márquez tornarà a la competició aquest cap de setmana.
El pilot català de Repsol Honda ho acaba d'anunciar fa escassos minuts. Márquez porta 4 mesos apartat dels circuits i ja ha superat les molèsties del postoperatori i reapareixerà, per tant, en el Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, que es disputa aquest cap de setmana. L'objectiu en aquest circuit de motor plan serà seguir millorant la forma física de Marc Márquez sobre la moto i avaluar-ne el rendiment durant la intensitat d'un cap de setmana de Gran Premi i també a veure com es troba durant la cursa de diumenge.
Veurem com es troba. Gràcies, Xavi. I en plana cultural, Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
La pel·lícula Alcarràs, de la directora catalana Carla Simón, ha estat seleccionada per representar Espanya als Oscars.
Sí, de fet, ho ha anunciat des de la seu de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, l'actriu Carmen Maura.
Pues la pel·lícula que va a los Oscars es Alcarràs.
La pel·lícula de Simón s'ha imposat a Asbestas, que és un altre drama rural dirigit pel madrileny Rodrigo Sorogoyen, i també s'ha imposat a Cinco Lobitos, sota la direcció de la basca Lauda Ruiz de Azúa i protagonitzada per la catalana Laia Costa, que la veiem a Polseres Vermelles. El camí d'Alcarràs, però, no acaba aquí. Ara el que haurà de fer és passar per la preselecció dels acadèmics de Hollywood, que a finals de gener, és a dir, no serà fins a finals de gener, que sabrem quines són les 5 cintes candidates a l'Oscar a la pel·lícula internacional. Alcarràs, que ja va fer història en rebre el màxim guardó de la Berlinale, narra la història de l'última collita de fruita d'una família a una finca d'Alcarràs, que està al Segrià, abans que els propietaris instal·lin plaques solars.
Si el sol fos jornaler, papa, no matinaria tant.
Papa?
Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam.
Ah, sí, estem escoltant el tràiler ara mateix.
Que quedi clar, que no és que ens hem posat a cantar.
No. Aquí sí sona la veu d'una de les protagonistes, que és una nena petita. De fet, el film de Carla Simón es converteix en la segona pel·lícula rodada en català que arriba a Hollywood, després de Pa Negre, que ho va fer l'any 2005, i la 95a edició dels Oscars se celebrarà el proper 12 de març al Dolby Theater de Los Angeles.
Estarem també atents, encara queda, però estarem atents. I del cine a les sèries, perquè aquesta matinada a Los Angeles s'han entregat els Premis Emmy 2022. La gran guanyadora ha estat The White Lotus, d'HBO, una antologia satírica sobre la vida de persones riques que decideixen viatjar en un resort.
Welcome to the White Lotus.
Are they bigger?
Nicole, they're fucking huge.
De fet, aquesta sèrie s'han dut tots els guardons als que optava millor actor de comèdia i actriu de repartiment, millor direcció, millor minissèrie i millor guió.
Ha estat la gran guanyadora, però també ha tingut lloc alguns premis per Ted Lasso, que és d'Apple TV, que és el segon premiat d'aquests Premis Emmy 2022.
Oi, mate, this is you.
I believe it is.
Wicked. You coaching football, you are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you.
Ted Lasso s'ha endut el guardó a millor comèdia, millor direcció, millor actor de repartiment i també millor sèrie de comèdia. A la categoria de drama, els premis han estat repartits, però la guanyadora ha estat Succession, d'HBO. Ha quedat empatada amb El Juego del Calamar, que s'ha endut millor direcció en drama, millor actor i millor actriu convidada en drama. Pel que fa a millor actriu, aquest guardó ha estat per Zendaya, pel seu paper a la sèrie Eufòria, i en el seu discurs, que m'ha semblat molt interessant, l'actriu ha agraït a l'acadèmia, familiars i amics el suport rebut durant tot aquest temps, i sobretot ha agraït molt a aquelles persones que han volgut compartir la seva història per ajudar a entrar en el paper que protagonitzava Zendaya, Eufòria, que és una sèrie, recordem, que parla sobre la drogadicció, la joventut i tots aquests problemes que envolten aquestes etapes vitals. Així sonava el seu discurs.
To all the incredible actresses in this category, I'm so honored to be beside you. Thank you to the incredible cast and crew of Euphoria. Thank you for making such a safe space to make this very difficult show. I love you all so much. Thank you to the Academy.
Un discurs, Diana, molt aplaudit. I també el que s'ha destacat és que Zendaya s'ha convertit en la dona més jove en guanyar dos Emmys a millor actriu. No només un, sinó dos. O sigui,
m'ha anat per feina, eh? Interpreto que Euphoria almenys sí que l'has vista, o no?
No l'he acabada,
De les que, totes les que estan premiades, sort que he vist El Juego del Calamar, que ha sortit per aquí, perquè la resta no n'he vist cap.
Jo El Juego del Calamar l'hem acabada, Euphoria l'he començada, però m'està agradant, o sigui, m'ha agradat, és bona sèrie.
I avui el director de cine francès Jean-Luc Godard considerat el pare de la Nouvelle Vague, ha mort a l'edat dels 91 anys.
Sí, Jean-Luc va revolucionar el cinema dels anys 70 amb el tractament de temes i tècniques noves que fins aleshores doncs, quedaven fora de les pantalles. Entre les seves pel·lícules més destacades, perquè n'hi ha moltes, hi trobem Vivir su vida i Adiós al lenguaje. Per cert, Diana, això no sé si ho sabies, que als Amics de les Arts hi ha connexions, eh?
Sí, m'agrada aquesta connexió, sí que la sabia. Explica.
Punt. Doncs que als Amics de les Arts li van dedicar la famosa cançó que molts ens sonarà a la tornada de Eyes and Look, precisament la van dedicar en Jean-Luc Godard, i avui és bon dia per recordar com sona aquest estribillo.
Eyes and Look, vull entendre-ho, però no puc.
Abans que ningú se'ns queixi, estribillo no. La tornada,
sí, em deixi l'estribillo. Les connexions d'aquesta cançó amb Jean-Luc passen perquè el cantant de la banda, en Joan Enric, va estudiar filologia anglesa i quan acabava la carrera va fer un curs a Edimburg de cinema europeu, i va ser precisament en aquest curs on va descobrir la figura de Godard, entre d'altres, evidentment. En Joan Enric reconeix que no era dels seus cineastes de referència perquè a ell li agradava més el cinema en color, però que li va cridar molt l'atenció i va decidir comentar-li a la resta de la banda que el que havien de fer era fer una cançó sobre una persona que no sap interpretar-ne una altra, no sap llegir els senyals que li envia i al final queda una mica sense res, perquè si no en tens algú, poc camí a recórrer. I és una mica a través de la figura d'en Godard, que li agradava però no l'acabava d'entendre, d'aquí surt la tornada, la famosa tornada d'Aigelman.
La cançó la coneixia molt, m'agrada molt, no tenia ni idea que la història era tan intensa. I a part dels Amics de les Arts, la cantautora Núria Graham inaugurarà aquest dimecres el 34è Mercat de la Música Viva de Vic amb la premiere del seu quart àlbum titulat Ciclamen. Cyclamen és un disc produït per la catalana carregat de subtils arranjaments orquestrals,
i en sortirà Yes, It's Me, de Goldfish, que és la cançó que està sonant per sota. És el primer tema que s'avança d'aquest nou disc, a banda de la presentació a Vic que explicaves, doncs recorrerà als Estats Units d'Amèrica, també farà 22 concerts de diferents ciutats europees i realitzarà 3 concerts per donar-se a conèixer a Barcelona, Madrid i Girona, que les entrades encara no han sortit a la venda, però podríeu estar atents. I el treball, segons apunta Graham, és un viatge a través de les preguntes existencials i diàlegs també amb la naturalesa.
I aquest octubre torna la Festa del Cinema. Durant 4 dies les entrades a les sales costaran 3,5 €.
Sí, agafeu llibreta perquè el proper 3 d'octubre comença la Gran Festa del Cinema i s'acabarà el dijous 6 d'octubre. Normalment eren 3 dies de descompte, però s'ha ampliat a un dia més l'oferta perquè així la fan coincidir amb el Dia del Cinema Espanyol, que se celebra precisament el 6 d'octubre. Per tenir el descompte, què heu de fer? Doncs el primer que heu de fer és acreditar-vos a través de la pàgina web oficial, la Festa del Cinema, i aquesta edició, que és la número 19 de la iniciativa, doncs permetrà a tots aquests espectadors a gaudir de les últimes estrenes internacionals i també especialment a les nacionals, com és el cas de Rainbow, de Paco León, o Els marges, de Juan Diego Botto, entre moltes altres.
I del cine tornem un altre cop a la música, perquè el músic Pau Vallvé ha anunciat aquest dilluns que oferirà un nou concert al Casino de l'Aliança del Poblenou el 25 de novembre. L'anunci d'aquesta nova data arriba després d'haver exhaurit les entrades del concert programat pel dia anterior.
Està passant, últimament, això de que s'esgoten les entrades i de cop i volta anuncien una altra data.
Ho he vist una mica, veig una mica retret aquí, Ha passat alguna cosa? M'has quedat sense alguna entrada o què?
Sí, a la majoria de vegades que ho he intentat, celebrem amb en Pau Vallvé, encara no sé si em quedaré sense, perquè surten a la venda demà, dimecres al matí, és a dir, si us heu quedat sense entrada...
Hauràs d'avançar feina per aquella estona poder dedicar-te a comprar l'entrada.
Exacte, no sabem encara. Però bé, en el marc del cicle de concerts Cruïlla Tardor, Vallvé presentarà el nou disc que ja en serà el 21 d'octubre. Les entrades, com comentàvem, demà al matí es posaran a la venda. Els primers concerts de presentació d'aquest nou disc es faran a Barcelona, Girona, Vic i a Tarragona, i llavors sí que a partir del 2023 en Pau Vallvé començarà la gira per donar a conèixer aquest nou àlbum.
I abans d'acabar una notícia d'aquestes, que sempre te n'enteres tard, no?, quan ja ha passat... Aquest cop no, aquest cop la direm quan toca i així tothom ho podrà aprofitar. Apunteu-vos aquestes dates al calendari. Són el 23, el 24 i el 25 de setembre. Per tant, és fàcil perquè coincideix amb la Mercè, que n'hem parlat molt ja, que també aquí a Ràdio Estel. I el que passa és que podreu entrar a la Sagrada Família gratis, això sí, participant en un sorteig.
Sempre hi ha un, això sí, darrere de tot. Però aquest cop, ningú, que no es queixi ningú, perquè m'ha avisat amb antelació, perquè teniu temps, de fet, encara teniu uns quants dies per inscriure's a aquest concert, aquest sorteig, teniu fins al 19 de setembre. Això sí, si voleu anar a la Sagrada Família, el que heu de fer és entrar a la web sagradafamilia.org, llavors inscriu-vos en el sorteig i fins al dia 19 de setembre. Es sortegen un total de 10.000 entrades, és a dir, hi ha possibilitats que pugueu aconseguir aquesta entrada gratuïta i, de fet, una de les grans, dels objectius d'aquestes entrades gratuïtes és que, més enllà del conjunt de les 6 torres centrals que hi ha a la Sagrada Família, aquest any els grans protagonistes seran les torres dels evangelistes Lluc i Marc. Llavors, ja ho sabeu, fins al 19 de setembre entreu a la web sagradafamilia.org i podreu entrar per la Mercè. Podeu combinar una mica de Sagrada Família i després anar a tota la gran oferta de concerts que hi ha per la ciutat.
Quedeu tots avisats. Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà.
Vivido el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes del sol. Háblame. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Un 13 de setembre de 2001, Televisió Espanyola estrenava la sèrie Cuéntame amb més de 400 capítols i 22 temporades. És la sèrie de prime time més longeva de la història de la televisió espanyola. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I tindreu més informació als boletins i informatius durant tota la tarda. Però ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Sueños que tú quieras cumplir. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido.
Radio Estel.
Busques relaxar-te en plena natura i enamorar-te de la bellesa del paisatge de muntanya amb cims que freguen els 3.000 metres? T'agrada calçar-te les botes i trescar muntanya amunt? O bé prefereixes gaudir d'un dia d'activitats per a tota la família en un entorn natural idíl·lic? Doncs a la Vall de Núria podràs fer tot això i molt més. Vine i descobreix la Vall de Núria, una vall única. Respira natura.
carreteres s'han omplert en aquest cap de setmana llarg amb una...
Va, però, Joan, sisplau, paga això, que cada any diuen el mateix.
Núria, després els queixem que no estem al dia del que passa.
A mi sabeu el que em passa, que tenim un programa per començar i encara som aquí anant cap a la ràdio.
Hola, que ningú veu que hem punxat.
Núria, dic que hem punxat abans de començar un programa, donem a la sort.
Calla, Andreu!
Doncs això, el que deia, que ens tocarà fer el programa des de la caravana.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.